Les notícies de la Cala Ràdio.
Repassem l'actualitat d'aquest dijous 9 de febrer. El futbol de la Cala ja té el seu llibre, Història del futbol de l'Ametlla de Mar 1920-2016.
França Marra i Gabriel Comas presenten un repàs històric a través d'actes, cròniques, imatges, documents i entrevistes personals. Els veïns de la N340 tornen cada dijous a tallar la via a l'Ametlla de Mar i a les cases d'Alcanar.
El moviment veïnal, que arriba als 137 talls, critica que Trànsit es vulgui penjar medalles en la reducció de la sinistralitat a la demarcació. El consum d'aigua del Consorci d'Aigües de Tarragona torna a nivells anteriors a la crisi econòmica.
El Consorci posarà en marxa enguany la nova planta d'Osó, sensors online i un programa informàtic de gestió de dades del laboratori. L'Hospital Verge de la Cinta oferirà visites guiades a les embarassades perquè coneguin el lloc on donaran a llum.
Aquest servei va encarat a gestants i als seus acompanyants, que podran conèixer les àrees de maternitat i neonats de l'Hospital Tortosí. I gairebé 60 tortugues babaues s'han trobat durant el 2016 a la costa de les Terres de l'Ebre.
Els agents rurals expliquen que no han detectat cap tendència constant d'augment o disminució respecte als anys anteriors.
Són els titulars d'aquest dijous 9 de febrer a les notícies de la Cala Ràdio. El futbol de la Cala ja té el seu llibre. El darrer dia de festa major, el passat diumenge 5 de febrer, va tenir lloc la presentació d'Història del futbol a l'Ametlla de Mar 1920-2016, amb una sala de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa plena de gom a gom. Es tracta d'un llibre de caràcter històric escrit per França Marra, exjugador i entrenador de futbol, i Gabriel Comas, fill de Patiquet, un antic jugador dels anys 40 actualment, que resideix a Torredembarra.
El llibre repassa la història del futbol a l'Ametlla de Mar a través d'actes, cròniques periodístiques, imatges gràfiques, documents i, sobretot, la informació obtinguda a través d'entrevistes personals a molts exjugadors i exdirectius. A la Cala, un diumenge sense futbol no era diumenge, comenta França Marra, coautor del llibre.
Hi havia molta gent, moltíssima afició, un diumenge sense futbol no era un diumenge. Vulguis o no vulguis, sempre tothom ha tingut una petita relació amb el futbol, tant com ha sigut jugador, com ha sigut familiar, com ha sigut directiu, que també cal valar-hi molt a tota aquesta gent que van acompanyar l'equip. Sobretot han sigut, més que res, les entrevistes, no? Les persones de gent gran, que tot això ens ha costat molt. Després els buidatges que han fet de les actes que hi havia de la Unió Deportiva Ametlla, com s'hi deia abans, fotografies, peus de fotografia que s'havien de completar, bibliografia...
Dades, noms, alineacions, anècdotes i les fotografies de molts equips i jugadors il·lustren una obra que remunta als anys 20 del segle passat i que s'allarga fins als nostres dies. L'altre autor, Gabriel Comas, explica que han aconseguit trobar la primera fotografia datada al 1931 en un partit de futbol de Candelera.
Doncs molt, molt futboleros, molt. I a més es veu això amb les fotos antigues, les primeres de tot, els camps van plens de gom a gom, una afició tremenda. I quan no va haver futbol, la gran mobilització perquè tornés a haver futbol a la Cala. Però els primers anys, doncs, estem molt orgullosos perquè hem tirat de l'hemeroteca, hem trobat la foto més antiga d'un equip de futbol de la Cala, de 1931, sí. Però a més hem trobat també la primera referència de notícies en premsa de futbol a la Cala, que per cert és un dia de la Candelera.
Partits de festa major, ascensos, eliminatòries, fins i tot contra el Barça o els diversos terrenys de joc fins a arribar a l'actual Camp de la Cala, ens expliquen l'evolució i la història del nostre futbol, per a molts encara avui molt desconeguda. El campionat provincial assolit l'any 1944 davant de la Rapitense i el Vilallonga, i la posterior eliminatòria amb el Futbol Club Barcelona amateur 0-2 al Camp de la Part de Cala i 10-0 al Camp del carrer Sardenya de Barcelona. Han estat uns dels moments més brillants de la història del futbol calero. També els ascensos a segona regional contra el Torredembarra l'any 1973 o els ascensos a primera regional al 1987, l'any 2007 guanyant la promoció a l'Alhambra de Reus, i també moments negatius com el tancament del camp 6 mesos la temporada 90-91 després d'una agressió a l'àrbitre en un partit davant la Cava i que va fer peregrinar l'equip calero a altres terrenys de joc.
Les notícies de la Cala Ràdio.
El moviment veïnal Pro AP7 gratuïta ja ha tornat a iniciar els talls setmanals de l'N340 a l'Ametlla de Mar i les cases d'Alcanar. Des del passat dijous, els veïns continuen amb les seues mobilitzacions habituals, que durant el gener s'havien traslladat als dissabtes i en diferents punts de la carretera nacional. El tall número 137, que se celebrarà aquest dijous a les 4 i quart de la tarda, arriba precedit pel balanç que el Servei Català de Trànsit ha fet sobre els accidents a les carreteres de la demarcació, que és on més es va reduir el nombre de víctimes mortals d'arreu de Catalunya. De fet, Trànsit valorava progressivament la reducció de la sinistralitat a l'N340, on s'hi van registrar 7 morts l'any passat enfront dels 23 de 2014. El portaveu del moviment veïnal Llorenç Navarro ha denunciat que el Servei Català de Trànsit vulgui penjar-se medalles per la reducció de morts a la via perquè considera que s'ha fet a costa de construir murs a l'N340 i a la vegada amb l'objectiu de la concessionària de l'autopista AP7 guanyin més diners pel pas de vehicles.
Les xifres és una casualitat i la prova la tens que l'AP7 és la que porta més morts perquè un accident te pot canviar les xifres. Cada un se vol ficar la seva medalla. La medalla nosaltres també podríem dir que és gràcies a que els veïns estan reivindicant i estan fent campanyes preventives, però aquesta no és la veritat. La veritat és la casualitat. En un segon se'n poden morir moltes persones. I que no es vulguin ficar medalles, perquè el que estan fent és impedir que pugui circular la gent. Si no volen cap mort, que fiquin un muro, que és el que volen fer al nostre territori. Hi ha formes de ficar muros. N'hi ha que fan rotondes i línies contínues. Això és per a fer que no passi bé i no circuli la gent. És lo de les xifres per a reduir la mortalitat i les medalletes que es volen penjar. L'únic objectiu que hi ha és intentar que, sobretot, l'AP7 tinguin més trànsit i pugui fer més caixa.
Canviem d'assumpte. Els municipis de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona, que s'abasteixen de la interconnexió d'aigua de l'Ebre que gestiona el Consorci d'Aigües de Tarragona, el CAT, han augmentat els consums gairebé un 5% durant el 2016.
L'augment de més de 7,5 punts en el consum de les indústries i la recuperació en els últims 5 anys, en de xifres globals similars a les de l'any 2007, ha estat valorat pels gerents del CAT com a clars indicadors del creixement econòmic. El president, Albert Abelló, destaca l'increment perquè ha augmentat en la indústria i entre els ciutadans, tot i que s'ha reduït el consum per càpita.
Des del Consorci d'Aigües de Tarragona, el que estem valorant dintre de totes les qüestions que avui hem ficat damunt de la taula en quant al balanç del 2016 i les previsions del 2017 és que hi ha una data importantíssima, que és l'increment de consum que hem tingut durant aquest any 2016 de vora un 5% en total. Això considerem que és una dada molt important en quant a la diguéssim, regeneració i la nova activitat econòmica que sembla ser que s'està produint, perquè ve donada per l'augment del consum tant per part de la indústria com per part dels ciutadans, tenint en compte també que el consum per càpita s'ha reduït en els últims anys, o sigui, ara la gent és molt més curosa amb el consum de l'aigua, però amb el seu consum general doncs, hi ha hagut més consum, i això és una bona dada econòmica.
De cara a aquest 2017, quan es començarà a redactar un nou pla estratègic per als propers 4 anys, s'ha previst l'inici de la implantació del nou sistema sensòric online que preveu instal·lar 15 sensors els 6 primers enguany que ajudaran a monitoritzar la qualitat de l'aigua, conèixer el moment quin és el seu estat en diferents punts de la xarxa. A més, el laboratori de qualitat comptarà amb un nou paquet informàtic de gestió de dades i es millorarà la seguretat física i lògica de les instal·lacions de l'ETAP de l'Ampolla. Durant enguany també es posarà en marxa la nova planta d'ozó. El director del CAT, Josep Xavier Pujol, explica que els processos de la nova planta d'ozó suposen un estalvi anual de fins a 200.000 euros.
El rendiment del procés serà molt millor comparat amb el que és la tecnologia del clor. Això en quant a qualitat. I després hi ha altres valors afegits, que és el tema sobretot del transport del clor per carretera, que el deixarem de fer, deixarà ser un perill el transportar cubes de clor per carretera, la seva emmagatzematge també a la planta, com emmagatzement de productes químics, doncs també deixarà de tindre aquesta possibilitat de fuites de clor que puguin ser doncs, tòxiques i que puguin afectar doncs, el personal nostre i també la seva manipulació dins del que és la planta. Diguem que amb els 4 components de millores del que és qualitat, transport per carretera, emmagatzematge i manipulació, el que és prevenció de riscos laborals, doncs, tot el PAC fa que sigui una cosa positiva substituir una cosa per l'altra.
El Consorci també ha participat en projectes de recerca, entre els quals destaca l'Ebro Admiclim, destinat a la mitigació dels efectes del canvi climàtic al Delta de l'Ebre. El projecte, liderat per l'IRTA, suposa una possibilitat per al CAT per trobar una gestió alternativa als fangs que es produeixen a la planta de l'Ampolla, entre 1.200 i 1.500 tones cada any de residus.
En el que portem d'any ja han nascut a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa 103 xiquets i xiquetes i algunes de les mares és molt probable que s'hagin enfrontat al procés del naixement dels seus fills desconeixent els llocs i els processos que ajudaran els nadons a néixer. Ara l'hospital ha decidit posar solució a això i obrirà les portes de les àrees de maternitat i neonatologia perquè les dones embarassades puguin conèixer abans del part el lloc on donaran a llum. Aquest servei guiat s'oferirà a les embarassades que es trobin entre les setmanes 28 i 30 de gestació i es busca respondre a tots els dubtes que puguin tenir sobre el part.
La coordinadora territorial de Llevadores, Olga Pérez, ha explicat que la iniciativa ha sorgit de la pròpia demanda de les dones. Pérez comenta que quan parlen amb les gestants veuen com hi ha molts més dubtes dels que inicialment sembla i les visites guiades poden ser un bon moment per aconseguir un feedback.
La iniciativa va vindre més que res de les dones. O sigui, va ser com una demanda que va sorgir. Era un servei que s'estava donant, si em permeten la paraula, d'una manera clandestina. Aprofitava les dones que venien a visitar-se a l'hospital a demanar que se'ls ensenyessin les instal·lacions. Aprofitaven visites d'urgències, monitors, guàrdies, quan podien elles venien i hi havia un degoteig. Arran d'aquesta iniciativa i seguint el protocol d'estratègia d'atenció al parto normal del Sistema Nacional de Salut, juntament, com han dit, amb maternitat hospitalària orientada a la família, doncs, vam pensar doncs, de fer un projecte amb l'objectiu de facilitar doncs, a les embarassades i a les parelles el coneixement de la maternitat, de l'àmbit on anirien a donar llum i de conèixer els professionals que l'assistirien.
La visita començarà a la mateixa entrada del centre passant per les diferents instal·lacions de la maternitat. A l'àrea de neonatologia, per exemple, s'explicarà a les famílies que l'objectiu principal és que mare i fill estiguin junts i que tot funcioni com a casa. El cap de pediatria, Jaume Rosal, comenta que també es resoldran tots els dubtes i preguntes que puguin tenir els futurs pares.
Però bàsicament es tracta d'explicar-los i de transmetre'ls la idea de que nosaltres el nostre primer acció, el nostre primer punt és procurar de que els nens estiguin com a casa. Vull dir, no separar el nen de la mare sota cap concepte, a menys de que un procés de malaltia així ho indiqui. Però si, i si l'hem de separar, doncs facilitar sempre l'accés dels pares, del pare, de la mare, els germanets, a la unitat de neonats. Vull dir, és transmetre aquest missatge d'humanització, que per nosaltres, ja et dic, vull dir, aquest ésser que acaba de néixer, que pesa 3 quilets, vull dir, és una persona i com a tal, pues, vull dir, l'hem de tractar, una persona amb una família.
Les visites guiades començaran a oferir-se el dia 6 de març. Les dirigirà una llevadora i es faran els dilluns a 4:45 a 6 de la tarda per a grups d'un màxim de 7 dones embarassades i les persones que les acompanyaran en el part. Per apuntar-s'hi, només caldrà trucar al telèfon 977-580018 o demanar-ho a les llevadores dels centres d'assistència primària.
I per últim, crònica mediambiental. Han estat un total de 59 tortugues babaues, les careta-careta, les que s'han trobat durant el 2016 a la costa ebrenca, concretament 39 exemplars d'aquesta espècie al Montsià i 20 al Baix Ebre. Aquestes xifres representen un 69,4% del total de Catalunya, durant l'any passat es van trobar un total de 85 tortugues babaues, de les quals 70 mortes i 15 vives.
Els agents rurals expliquen que no han detectat cap tendència constant d'augment o disminució respecte a anys anteriors. Si es comparen les xifres, s'observa que el 2012 va ser l'any on se'n van trobar més, però no hi ha cap motiu concret perquè sigui la més elevada. La oceanògrafa Eli Bonfill explica alguns dels motius pels que habiten al litoral i en especial al Delta de l'Ebre.
És una zona molt bona perquè elles descansin. Ha de pensar que les tortugues el que necessiten és zones tranquil·les, i en el cas de que vulguin doncs, desovar, encara més, unes condicions més concretes, perquè necessiten que la sorra tingui un gra molt concret i que la temperatura de la sorra també sigui molt concreta. Llavors no els serveix qualsevol platja, tot i que ja tots sabem que les tortugues tornen a desovar allò quan van néixer, però si les condicions del lloc no són bones, no tornen o no venen aquí. Llavors, en el cas del Delta de l'Ebre, és que les condicions semblen bastant a l'ideal. Sobretot la zona de la punta de la Banya, seria la zona sud del Delta, on no hi ha, doncs, com és una reserva total, no es pot entrar, per tant no hi haurà troballes amb la gent i per tant elles poden descansar allà tranquil·lament i en el cas que vulguin desovar també fer-ho tranquil·lament. Llavors això fa que sempre estiguin rondant per allà.
Localitzar tortugues en particular i fauna marina en general és una feina que requereix molta col·laboració ciutadana, ja que són els pescadors o les persones que freqüenten les platges i la costa els que juguen un paper molt important en aquesta tasca, ja que són elles qui donen la majoria d'avisos de les aparicions. Recentment, els agents rurals han trobat un dels primers exemplars de tortuga babaua morta d'enguany. La van trobar fa unes setmanes a la platja del Trabucador. Després de rebre l'avís, els agents es van desplaçar fins al lloc on es va localitzar la tortuga sense vida per recollir i posteriorment examinar el cos de l'animal.
Previsió del temps amb la Carme Farnell. Carme, bon dia.
Optimus Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, patrocina el temps.
Bon dia, comencem aquesta jornada amb temperatures més baixes que les d'ahir, sobretot més cap al sector nord és on han baixat més, però durant el matí s'espera que faci sol. Sí que hi haurà alguns núvols, o ara mateix hi ha aquests núvols de retenció cap a la zona dels ports, però la tendència és que es vagin trencant, igual que la resta de la zona, el sol ha de ser el protagonista. De cara al migdia tornarem a parlar d'un ambient suau amb màximes que podran pujar fins als 14-15 graus, per tant temperatures agradables, i de cara a la tarda arribaran alguns núvols prims que han de deixar el cel entrenyinat. Així és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Cert, temperatures que segueixen igual que ahir, força suaus. 12,8 graus a la Mella de Mar, continua el vent, però ho fa una mica més lleuger del que teníem en les jornades anteriors. La humitat relativa ara mateix a la Mella de Mar és del 44%.
A Optimus Serafí treballem cada dia per oferir-te un servei més proper, professional, de confiança, i amb una gran varietat de productes a la teua disposició, perquè tu només hagis de gaudir-los. Optimus Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat a la Ametlla de Mar.
Fins aquí el repàs de l'actualitat a la Cala Ràdio d'aquest dijous 9 de febrer de 2017. Més notícies cada hora als butlletins dels serveis informatius i també per internet a lacalartv.cat. A més, ens poden seguir a les nostres xarxes socials, als comptes de Facebook, Twitter i Instagram.